Parlem avui novament amb la Sara Justícia perquè recordeu que amb ella passem revista a tot allò que ens portem a la boca, si ens beneficia, si no, si és en excés, si ens quedem curts. I avui ens toca continuar amb una mena de sèrie que vam iniciar que segurament donaria per més programes, que són aquells errors, aquelles falses creences que tenim sobre tot el que mengem. Molt bon dia, Sara.
Bon dia, Mercè.
Benvinguda sempre. Gràcies. Doncs continuàvem, no? Ja vam repassar alguns d'aquells errors, algunes d'aquelles idees que tenim. N'hi ha moltes, realment.
Sí, sí. Hi ha moltíssimes. Hi ha persones que si comento alguna em diuen, home, això ja queda clar. Però bueno, no tothom ho té clar i sí que hi ha coses que a més es fan de... es diuen ja de manera popular, no? Sembla que, per exemple, mira, hi ha una que... m'ho pregunta moltes vegades i ho repeteixo moltíssim i sempre que puc ho afegeixo. Molta gent me parla, de, per exemple, del ferro de les llenties. Quant de ferro tenen les llenties? Que bé, doncs vinga, menjar llenties. Però és veritat que les llenties en la seva composició tenen un component de ferro, però no ens serveix a nosaltres aquest ferro.
Ah, no?
No ens serveix perquè nosaltres necessitem ferro d'origen animal. Persones amb anèmies i demés, doncs intenten buscar productes amb ferro i, per exemple, menjant llenties. I sap greu, però aquestes llenties no els hi faran, no els hi farà la mateixa funció que el ferro del nostre organisme. Nosaltres necessitem ferro d'origen animal.
Per tant, allò del Popeye i els espinacs...
També un altre... Mira, aquí... si no recordo ben bé la història, això va ser, em sembla que va ser un error a l'hora de posar el 0,000... té molts de zeros abans d'arribar al número de mil·lígrams de ferro amb 100 espinacs, amb 100 grams d'espinacs. Bueno, pues es van equivocar i van posar menys zeros. Llavors, pues bueno, 100 grams d'espinacs que de seguida es queden aigualits i tot això, bueno, era una composició que deies, home, pues mira, està bé, no com l'espinac amb la quantitat de ferro. Ja dic, segurament hi haurà ferro, però hi ha molts de tipus de ferro. Hi ha el fèrric, hi ha el ferrós, sobretot hi ha altres tipus, però aquest és el que el cos humà pot assimilar. Llavors assimilem un d'aquests. Mira, la veritat és que no te sabria dir si serà el ferrós o el fèrric, val? Però només un, el que no assimilem és el que tenen els vegetals, sí. O en aquest cas també les llegums.
Tot i que, perdó, és molt saludable menjar llenties i espinacs, eh?
Evidentment, perquè tot té, i sempre ho hem comentat, sí. Sempre que parlem s'ha de menjar de tot, perquè no podem menjar només productes amb ferro, per exemple, o no podem menjar només... De tot es fa un excés, i podem arribar a fer un excés de ferro, però bueno, que aviam, exageren una miqueta, però sí que s'ha de menjar de tot. Les llegums són bones per altres coses, però si volem un aport extra de ferro, amb les llenties ens estarem equivocant.
Però a mi, mira, ara faig una pregunta respecte a les llenties, perquè a mi hi ha una persona molt propera que sempre em diu, si menges llenties amb arròs, estàs fent un àpat complet.
Sí, estàs fent un àpat complet perquè et parlaré d'aminoàcids. Aminoàcids és una partícula molt petita que el nostre cos ens serveix per ajudar a formar alguna proteïna. Llavors, n'hi han 8 d'essencials. Les llenties són molt completes, però li falten 2 que té l'arròs. Llavors, si ho ajuntes, en tindràs aquests 8 complerts.
Per tant, pel que fa als aminoàcids, sí. És una barreja ideal.
Sí. Això no treu que tu te mengis les llenties per una banda i a l'endemà et mengis arròs. Que també seria el mateix.
També.
I tornem a
i no quedaries tan tip, perquè la barreja, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, clar, també és poqueta quantitat, el que home, jo per exemple si ho he fet alguna vegada l'arròs és mínim, perquè a més l'arròs després absorbeix molt l'aigua, no tant, absorbeix molt més sí. Que la llentia, llavors et quedes ben sec. Bueno, a l'hora de cuinar-ho doncs has de tenir una miqueta més per la mà, però que si tu menges a l'endemà l'arròs que te n'és. O sigui, un dia menges una cosa i un altre dia una altra. És el que dèiem de menjar variat i menjar una miqueta de tot.
Perfecte. Més falsos mites d'aquests.
Mira, me pregunten molt per la fruita. La fruita abans, després de menjar...
Sí.
Molta gent diuen, no, millor abans, doncs perquè ho han sentit o perquè ho han vist o perquè hi ha algú que ho fa i li senta molt bé i no saben per què, però ells s'acostumen a fer-ho d'aquesta manera. Mira, la fruita... si no hi ha cap problema digestiu la podem prendre tant abans com després. si tenim algun problema gàstric, algun problema de digestions lentes, bueno, pesadès, acidès, sí que la podríem prendre abans, perquè tenim a la porta fruita, que ens va molt bé. Seria com prendre-se una amanida, perquè també ens trauria una miqueta la sensació de gana i després podem menjar. Però, si no hi ha cap problema, no passa res. Per què, per què hi ha gent que té molèsties? Doncs, de vegades, això, si algú a l'hora de menjar la fruita, quan se la menja al final de l'àpat, que diu, ostres, m'he quedat molt tip, tinc la panxa inflada, tinc flatulències, tinc aquesta sensació de pesadès, bueno, potser li costa més digerir. La fruita, imaginem, després de l'àpat, comença a fer la digestió a l'estómac. I l'últim que introduïm és la fruita, que serà l'últim a digerir. La fruita de seguida es comença a fer malbé i fermenta ràpid. És aquesta fermentació la que ens fa aquesta sensació d'inflor, aquesta panxa molesta, apretada, que si fins i tot la toquem ens pot molestar, ens pot fer una miqueta de dolor, que la notem inflada, inflamada. Doncs és per això, perquè la fruita fermenta molt aviat i si tenim una digestió més lenta, aquesta fruita costarà molt més de digerir. Però si no, tant és la fruita abans com després. És igual.
I després n'hi ha una que és molt típica, que s'ha dit moltes vegades, allò de beure aigua, que prima, que si abans de dinar, que
claro,
si després...
Sí, perquè jo penso que l'aigua, com que es relaciona sempre amb el tema d'engreixar-se i aprimar-se, si beus molta aigua, o sigui, quan fas una dieta per aprimar, has de beure aigua. Però bueno, aigua hem de beure sempre. Pensem que gran part del nostre cos està format per aigua. Per tant, hem de mantenir aquest component hídric amb nivells alts. No podem tenir la sensació de deshidratar-nos. Això ens acabem acostumant i molt de tant en quant hi ha persones que em diuen «Bec, és que he tingut una mica de set, que raro, perquè no acostumo a beure, jo no soc de beure, però tinc set». Quan el cos ens està dient que tenim set, vol dir que fa estona que ens estem deshidratant. O sigui, hem de tenir la pauta de tant en quant, bueno, doncs, potser l'esmorzar, mig matí, de tant en quant una miqueta d'aigua, a l'hora de dinar, per berenar, una infusió i de més, i anar-nos hidratant. L'aigua no engreixa, perquè no té calories, i tampoc aprima. Per lo mateix, l'aigua és neutra. Sí que jo crec que tot això ve per... Això, no? Perquè ho relacionen amb les dietes, però també hi ha persones que em diuen és que a mi l'aigua m'engreixa perquè tenen una retenció de líquids potser important i és veritat, a l'aigua si ens trobem inflats i comencem a beure aigua, en un primer moment ens trobarem inflats. Però jo, a les persones que es trobin així, sempre els dic, els animo, continua. Hem d'ensenyar el cos que li estem donant aigua i que aquesta aigua que té en retenció l'hem de començar a eliminar.
És una forma d'eliminar per dir-li tranquil, no cal que acumulis.
Per exemple, sí. Però és matemàtic, la gent, jo els dic aguanta una miqueta perquè la sensació és molt desagradable. És allò de estar sentat, et molesta la panxa, els turmells inflats, canells fins i tot, es veuen les cames edematoses. Llavors, tot així... Beu aigua i al final acabem eliminant.
I abans en comentaves, perquè abans en comentat, mira, hi ha dos temes també. Un és el cafè i la hipertensió.
I la hipertensió. És veritat, se relaciona molt el cafè amb la hipertensió. O sigui, el cafè puja la hipertensió. El cafè no puja la hipertensió. Què puja? Puja si estem més nerviosos i el cafè sí que ens pot excitar una mica. Això sí, però directament un cafè no té per què pujar la tensió. Val? Insisteixo, sí, quan aquest cafè, quan una persona és molt, va molt accelerada i està molt nerviosa, aquests nervis és el que ens fan pujar la tensió, un dels motius de la hipertensió. Aleshores, si ja som d'aquesta mena, evidentment el cafè no és recomanable.
Ja.
Val? Però si no és aquest el motiu, bueno, pues un cafè al matí i de més pues no té per què.
El matí, sí. Que és un dia d'aquells complicats, un bon cafè amb llet, doncs ideal, no?
Bueno, depèn. Dius un dia d'aquells complicats perquè segurament estàs pensant que el cafè t'espavila.
Sí.
I si t'espavila, vol dir que t'estàs posant més accelerat i potser sí que t'afegi malament per la hipertensió.
Clar, suposo que cadascú ha de testejar amb el seu cos,
sí,
no?
Sí, cada persona, sí, és veritat que ho ha de valorar sempre, o sigui, el que a un li va bé, exactament el mateix amb un familiar, vull dir, ja dic, sí, de la mateixa sang, no té per què anar-li bé. Llavors hem d'escoltar, podem escoltar els consells, però escoltar el nostre cos quan ho apliquem al nostre, aquest consell, quan l'apliquem per nosaltres. Llavors, només si veiem que aquest cafè ens excita molt, probablement l'haurem de, sí que ens pujaria, ens ajudaria això, a pujar la tensió.
I per acabar, oli cru, oli cuinat, eh?
Sí, mira, amb això me trobo gent també que es pensa que l'oli cru té menys calories que l'oli per cuinar. Jo et penso també que es relaciona amb les dietes que sempre es parla. Si fa servir oli, que sigui en cru, val? És només perquè en el moment en què cuinem, en què li donem calor amb un oli, aquest oli comença a tenir productes de desfet, productes tòxics fins i tot. Si parlem d'un oli d'oliva extra verge, aquest aguanta molt bé les temperatures altes d'una fregidora o això, o per fregir. Els altres, qualsevol altre tipus d'oli no l'aguanta tant. Llavors, suposo que ve una miqueta per això, però tant és un oli, si parlem d'un oli extra verge, tant és que sigui en cru com que sigui cuinat. És veritat que hem de vigilar potser en cuinat perquè se dilata una miqueta i a vegades això ens fa prendre una miqueta més d'oli, però en quant a les calories és el mateix abans que després. No, el fet de cuinar-los fa que tingui més quantitat de calories. Sí que faria que tingués més calories al menjar, evidentment. No és el mateix menjar-se un ou passat per aigua que un ou fregit, val? Perquè a més aquí li afegiríem les calories de l'oli.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Sara. Continuarem amb aquests mites perquè segur que n'hi ha molts més.
N'hi ha moltíssims, sí.
Moltes gràcies i, com sempre, benvinguda.
Gràcies.